Chase.
Interferències, amb Montse Virgili.
Like something that seeks its level. I wanna go to the devil, wanna be evil.
Si ets dels que llegeixes una novel·la policíaca sota una figuera, podria ser que t'agradessin una miqueta. Escolta Interferències.
Cheetah Jack.
Si Rosalía acaba amb l'ortodòxia del flamenc, necessitem algú que sigui tan poc canònic com ella. Avui, en l'últim dia de la temporada, l'Àlex Gorina porta també la seva dosi de dinamita.
No se m'acut millor manera d'acabar aquest programa, d'aquest Interferències d'aquest estiu, que amb un home que em fa feliç sempre que passa per la porta. Àlex Gorina, bon
Virgili,
dia.
Virgili, se m'ha fet molt curt aquest estiu.
A mi també.
Jo vull estar interconnectat amb tu i amb vosaltres.
Poc curt.
Sí, no, les coses llargues són molt interessants.
I tant.
I avui la farem grossa.
Ai, sí, com sempre. No sé per què.
Aquells records, aquelles coses que vam deixar penjades la setmana passada quan va venir al Festival de Sitges per les celebracions del centenari del cinema. Un brasileño absolutament diabòlic i pertorbat que va ser un dels convidats més gloriosos de la història del festival. José Mojica Marins.
Director de cinema, del director que parlava de fa setmanes, i sí. Em vas dir, ja t'ho explicaré, ja t'ho explicaré.
Bueno, calla. Aquest senyor, que va dirigir Delirios de una normal o Extraño mundo de Zedo Caixao i A mitjanit m'emportaré la teva ànima i el teu cadàver.
Que bé, que bé
estil,
tot, que bé tot.
No, té un personatge que és Taúd Joe. Era el personatge que ell feia, Zedo Caixao, per entendre'ns.
Mm-hmm.
És un estrany personatge perquè ens va venir al festival, primer de tot, no es talla mai les ungles
molt
i no
bé.
Li pots donar mai la mà.
Que
és
bé.
A dir, les ungles se li recargolen i tu no pots donar la mà. I a més ell no pot fer res amb les mans. Llavors, clar, cada vegada que ha de pixar, algú li ha d'obrir allò, perquè clar, ell no pot.
I li ha d'aguantar. Això ho vas fer tu?
Jo no. Però...
Perquè com va ser cap ell d'Anthony Perkins...
Quin fàstic!
Ai.
Li havien d'aguantar la titola. A més de tot, va portar un taüt per dormir,
sí?
Perquè ell dormia amb un taüt damunt del llit.
Estic... Que pràctic.
Bela Lugosi. És l'hereu d'Edgwood, per entendre's. Bastia com típic coll.
Està viu aquest home, encara? No.
És viu, sí, encara fa pel·lícules. Sí. I a la Filmoteca, aquí res... passaran una pel·lícula d'ell, ho dic per si teniu una mica curiositat per conèixer un personatge que els va demanar per dinar polla d'Índia criolla. Que no siguis malpensada.
No.
No és una polla d'una Índia criolla travesti, sinó que era un pollastre criollo que ells li diuen així, polla d'Índia criolla. És que m'han passat unes coses a mi al Festival de Sitges, que de
molt
veritat...
Molt fortes. Imagineu-vos, senyors que dormen en taüts, però...
Sí. Senyores que han dormit amb Gary Cooper, per exemple.
Home, això no fa tanta por. Això...
Podem fer negoci. Vídua de Roald Dahl i amant de Gary Cooper.
Ui.
Madame Clatu Barada Nictó. Saps què vull dir?
Patricia Neal
in person. Sí, senyora. També va venir esbelta i amb una deep voice total a celebrar el centenari del cinema. La veritat és que era una senyora digníssima, meravellosa, una mica trotinada, havia tingut greus problemes de salut a la seva vida... i vaig viure un moment d'èxtasi.
Potser per aguantar els marits que va tenir, no?
No, ells l'aguantaven a ella.
Sí?
Era perquè ja veig que era una senyora que xuclava del tot. Jo recordo que enmig del dinar una mà es va dipositar damunt de la meva cuixa.
Què dius?
I venia de la dreta i no podia ser més que d'ella. I allà va estar la mà de la Patricia Neal sense progressar excessivament, també ho he de dir, però em va incomodar una mica tenir una llarga conversa. Perquè bàsicament, a més, clar, no podia tallar la carn, ella. Vull dir, només agafant els pèsols, per entendre's que la mà esquerra la tenia molt ocupada. Us ho dic de veritat, admiració total per Patricia Neal i moltes de les dones que han passat per la meva vida gràcies al cinema. Michelle Pfeiffer, d'acord. Hotel Lancaster de París, Suite Marlene Dietrich. He de pensar que va dormir allà.
Això fa estona que ho expliques,
És veritat, però és que només és un titular. És un titular. Vaig dormir amb ella, millor dit. Ella va dormir a sobre meu. Però la més interessant, Piper Laurie. Tu veus Twin Peaks?
Sí.
Recordes Catherine Martell, a la primera sèrie de la sèrie?
Sí.
Recordes la mare de Carrie?
Sí. Sí.
La mare boja de Carrie, que la vol matar. Ella era Piper Laurie, que va perdre la virginitat als 16 anys amb Ronald Reagan. Aquesta anècdota me la va explicar a mi en la intimitat. Sorda com una perola. No sap el que li vaig dir en cap moment. Però no és
home,
la sorda.
La cara, la cara sí que se't va quedar una mica de quadros.
Home, no. En fi, molta por, aquella senyora. Però era una persona també del sud i molt digníssima. No tanta por com Isabel Huppert, que va venir a l'estudi 2 de Catalunya Ràdio l'any 2001.
I què va
ser? Sorda com una perola, que jo no entenia per què posava
què
aquella
passa?
Cara de mala llet.
Escolta,
totes sordes com una perola.
No has pensat que potser no els interessa el que els has explicat?
No.
I que són les sordes?
No. Perdona, tinc trucció
ja
per descobrir-ho, no?
Ja ho diuen.
Bueno, és una de les...
Que sí, que té problemes.
Va ser una presència molt brutal. Però he de demostrar i afirmar la meva enamorament de Barbara Steele, la màscara del demonio, in person, llapant-me, llapant-me amb els seus llavis. Martin Beswick, la gitana que es va barallar amb l'altra gitana des de Rússia con amor, la magnífica Dr. Jekyll and Sister Hyde. Molt confusa. I Norma Bengel, l'amor de la meva joventut. Jo vaig fer l'amor amb Norma Bengel a una platja de Màlaga quan va venir a rodar una pel·lícula que es deia Fedra West. Adaptació del mite de Fedra en l'Espagueti Western. Vam fer l'amor amb aquella estàtua brasileña absolutament espectacular.
A veure com l'hem de buscar.
Norma Bengel.
Norma Bengel. Busqueu el Google. Ja
és un petit pecat de joventut. Però bueno, no quedarem només amb les senyores perquè ara us explicaré els dos moments més patètics amb tios que he viscut en el Festival de...
Home, perdona. Si has de tenir un moment patètic a la vida... En Peter Weller, no em
Peter
sembla
Weller,
malament.
El senyor de Robocop.
Malament.
No està malament, però va ser un moment molt patètic diferent, eh?
Uh-huh.
Estàs dinant amb Peter Weller. Jo tenia al meu costat una amiga que em servia de traductora perquè jo no dominava massa l'anglès en aquell moment. I a mitja conversa, durant el dinar, quan arribava el moment de mossegar fort, es va treure la dentadura postissa de la boca, tal qual, li va donar a la meva adjunta i li va dir, pots guardar això fins al final del dinar?
Que no menjaré.
Que no menjaré. I la pobra es va trobar amb la dentadura de Robocop damunt de la mà.
Que bonic,
va haver d'amagar
el bolso. Quin gran moment.
I l'altre moment increïble, John Travolta. Entrevista Vincent Vega l'any de Pulp Fiction al Festival de Cannes, al Hotel D-Cup. Llavors vaig descobrir que era com Torre Bruno. Perquè Torre Bruno... Sí, Torre Bruno.
Vols dir per l'alçada o per la...
No, per la calvície.
Què dius?
Llavors, tots dos, jo ho he comprovat els dos personalment, el que feien era pintar-se amb betun sota els pocs cabells que tenen, de manera que a distància i amb bona il·luminació semblava que tenien molts cabells. Llavors, el que passa és que...
M'estàs dient que John Travolta és calvo?
Estava molt calvo, i és molt calvo.
Ai.
I és veritat, és veritat. I a més et diré que va patir l'efecte Mort a Venècia. Quan al final de Mort a Venècia, Gustav von Aschenbach, Dirk Bogarde a la platja, és a punt de morir amb aquella insolació que li cau i s'acaba d'anar a la perruqueria i l'han tenyit els cabells a una gota...
La gota negra
que cau. Bé, això va passar també en John Travolta. Però, en fi, no acabaré aquesta secció sense mencionar el pitjor cabronàs de tots. És superstar, és l'or, té 3 Tonys, un Òscar, i és l'arrogància, la crueltat, la llum de maquillatge. És Sara Montiel. És a dir, és la persona més autoenamorada de si mateix que jo he conegut mai. Va fer Evita, va fer Jesucristo Superstar, va fer Cats, va fer El fantasma de l'òpera.
I la vas tractar o no, la Sara? A la Sarita?
No, jo estic parlant d'Andrew Lloyd Webber.
Val.
Dic que era Andrew Lloyd Webber, era igual que Sarita Montiel.
Dic, és que ara jo hi havia una connexió que m'estava perdent molt fort. Dic, a veure, quan va fer Jesucristo Superstar la Sara Montiel?
Jo he tractat a Sarita Montiel i a més sense maquillatge, i semblava el Gran Canyón del Colorado. Però a banda d'això, he de dir, compro el Gran Canyón del Colorado i no compro Andrew Lloyd Webber. És una indesitjable total. Vaig patir molt per culpa seva.
Ho
pot corroborar la Sílvia Andrés, que em va acompanyar aquesta entrevista. Per tant, sisplau, si voleu fer feliç Àlex Gorina...
Fa molt bé la música, però que es dediqui...
Que es dediqui...
A rascar-se
a l'autofel·lació permanent, que és el que més li agrada.
Coses que passen interferències. L'últim dia de programa és que anem molt forts, amics.
Doncs anàvem.
No trobes que hauríem de continuar tot l'any amb això?
Però el que tinc guardat per l'any que ve,
Virgili, Virgili... Home, ni t'ho explico. Aquest hivern a la Finestra Indiscreta també hi serem.
Ens
també
hi trobarem i ho farem junts.
Tenim una secció...
Les matinades de divendres i dissabte d'una a 3 de la matinada.
Tenim una secció que us encantarà, oients. Es diu Brutícia Màxima.
Màxima. Això mateix. Fins llavors, Brutícia.
Fins aviat.
Adéu. Always look on
the bright side of life. Si tu ets d'aquells a qui agraden els Monty Python, flipes amb el ciclisme i la primera mascota que vas tenir va ser una tortuga, Interferències és el teu programa. Si no compleixes cap d'aquests requisits...
t'estimem igual.
So always look on the bright side of death.
No deixis d'escoltar Interferències, d'una a dues del migdia amb Montse Virgili.